Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Una de les grans fites de la pedagogia moderna a la Catalunya dels anys 20 i 30 va ser la creació d'escoles a l'aire lliure, centres públics de caràcter laic, que fomentaven un model d'aprenentatge allunyat de la memorització de continguts per aprovar un examen i que s'estimava més ensenyar l'alumne a pensar i a raonar. Un d'aquests centres, que encara avui són model i referència, va ser l'Escola del Mar de la Barceloneta. A través dels anomenats grups escolars, l'Ajuntament de Barcelona buscava estendre l'educació pública en les millors condicions higièniques i sanitàries pels fills de famílies humils. El creador d'aquest projecte de l'Escola del Mar va ser Manuel Ainó, cap de l'assessoria tècnica de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament, un defensor ferm de la idea que calia escoles dignes per tothom. L'Escola del Mar, construïda a la platja dels Pescadors de la Barceloneta, va començar a funcionar com a centre educatiu el gener de 1922, sota la direcció de Pere Vergés, un deixeble d'Ainó. La jornada lectiva era de 8 del matí a 5 de la tarda. Només 3 d'aquestes 9 hores es dedicaven a fer classe a les aules, mentre que la resta la dedicaven a prendre banys d'aigua i de sol, a fer exercicis respiratoris, descansar i participar en tota mena de jocs a la sorra de la platja, el millor pati imaginable. No hi havia llibres de text, però en canvi disposaven d'una àmplia biblioteca amb un miler de volums que era clau per fomentar l'interès per la lectura. La preocupació per formar ciutadans amb drets i deures va portar a establir una mena de república infantil. En entrar a l'escola, a cada alumne se li assignava un color, blanc, verd o blau, que es mantenia al llarg de tots els cursos. Com si fossin 3 partits polítics diferents, dels mèrits aconseguits per cada grup en depenia la composició del govern de l'escola, renovat quinzenalment, en què participaven els propis estudiants. L'edifici de fusta de la Barceloneta va ser bombardejat per l'aviació italiana el 7 de gener de 1938 i l'Escola del Mar va haver de trobar altres ubicacions a la ciutat.
Això és En Guàrdia.
I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'una escola, una petita escola, però això va ser important. Això, Escola del Mar, va ser important o què?
Sí, fixa't, moltes vegades quan parlem de tot el que va suposar la Guerra Civil i va suposar el franquisme, una cosa que no es pot fer, però això era el model de fer un país amb el qual la gent tingués participació, responsabilitat, consciència, governança, honestedat, totes les característiques de fer una societat nord enllà, que aquest somni, sí, sí. Tot això, part d'això, i es volia educar a partir d'aquestes escoles. Aquestes escoles amb les quals hi havia d'haver aire lliure. És una societat, la barcelonina, molt massificada. Que fos laica, perquè tothom que cregui el que vulgui a casa seva, però l'escola, en fi, respecta els interessos de tothom. Que tingués totes unes característiques de participació en la vida de l'escola als nens. Clar, tot això és l'Escola del Mar de la Barceloneta. Imagina't el barri de la Barceloneta. La Barceloneta, ara no mirem la Barceloneta d'ara, que és una Barceloneta doncs turística, amb platges extraordinàries, hotels i no sé quantes coses. La Barceloneta popular, la Barceloneta de la gent, la Barceloneta dels pescadors, la Barceloneta de... No n'estic segur, em sembla que eren 7x7, 49 metres quadrats cada pis.
Sí, sí, eren molt, molt petits.
Eren molt, molt petits.
Les quarteres aquestes que hi havia, sí, sí.
Clar, és a dir, tot això era,
eren pisos, allà... eren edificis creats a mitjans del segle XVIII, el plantejament urbanístic, per qüestions...
I inicia una primera planta, sí, després Cermenyo, en van construir una segona...
Sí, sí. I era tot molt petitet, molt tot... modest, i amb un plantejament vital molt, molt simple.
I a més, amb una persona clau que m'ha fet gràcia com la deies, perquè jo vaig ser molt amic del Josep Mariano.
Sí.
Però la gent gran de... Ei, nou, com hey, tu now. Dius.
Sí, clar, clar.
No, que... com tu has dit, m'ha fet gràcia perquè ell deia, no, deia el seu propi nom, no?
Pensa però... que el meu avi, quan parlava de xòfers, deia el xaufer.
Ah, vull el xaufer, això... no, però
si és, fet...
no,
no, això,
però vull dir, ell sí, no sí. renunciava, sí, sí. la gent no els corregia, ell, sí, Maria, sí. no, que vaig ser molt amic d'ell, o ell, en fi, i el Joan, que va ser el director dels museus, però van ser homes claus, portaven l'ideal de fer una societat millor a partir de la base, això, a partir de l'escola. Què ho destrossa, tot això? No solament físicament la guerra civil, la destrucció de l'edifici, tot el que això suposa, la guerra i, bueno, i fins avui, hem dit, tota aquesta barbària, estultícia, ignorància, etc, que moltes coses no hem pogut superar.
Qui ens acompanyarà avui ens dirà si hem de dir Manuel Eno o Manuel Aino, ara ens ho diran, ara ens ho diran. És el doctor Salvador Domènech, doctor en pedagogia i màster en intervenció psicopedagògica i assessorament curricular per la UB, autor d'un llibre molt interessant, entre molts altres, El viatge de l'Escola del Mar, Pere Vergés i l'Escola Nova de la Barceloneta. Doctor Domènech, moltíssimes gràcies per venir avui aquí a l'Enguàrdia.
Un plaer i moltes gràcies per invitar-me.
Primer de tot, Aino o Eno?
Eno.
Doncs diguem-ne Eno, eh?
Eno,
ja està.
Perquè el pare del Manuel Eno sí. era d'Occitània.
I per tant, de pronunciar-ho...
Per pronunciar-ho doncs, de manera francòfona. I després la mare del Manuel Eno era Sánchez. Per tant, això que es parla tant vegades dels immigrants, no?
Doncs, sí, sí.
Realment el Manuel va ser...
Claríssimament un immigrant, un fill de l'immigració.
Un que va lluitar pel que acaba de dir el Josep Maria, no? Una ciutadania culta, amb tot uns objectius amplis que començaven per l'escola.
L'Escola del Mar, una gran renovació pedagògica es va produir arran de l'arribada de la República, però tinc entès que l'Escola del Mar és anterior a l'arribada de la República.
Sí, sí.
Vol dir això que hi ha uns corrents que suposo que venien del Ferrer Guàrdia i sí, sí. anteriors fins
de
i tot...
De l'Escola Horaciana, del Pau Vila...
Sí, per això dic que hi ha uns corrents que en el cas de l'Escola del Mar es devien concretar amb l'Escola del Mar, però que no era un bolet que sortia.
No, ni molt menys.
Com va anar la cosa?
A veure, l'Escola del Mar es crea el 1922, però des del segle XIX tot el corrent europea d'escola nova, doncs acabes de dir una sèrie d'escoles, per exemple el de l'Escola Horaciana, del Pau Vila, o el Mondor, el nou Mondor també, que va ser director el Manuel Eno, la Blanquerna, del Jan Regalí. Jo dispensareu, però realment tots els mèrits que vulguem, amb el Ferrer Guàrdia.
Ferrer Guàrdia, sí.
Sí, Ferrer i Guàrdia, però jo no li puc dir Francesc Ferrer perquè ell no se sentia català, ell se sentia espanyol. Mm. Llavors, ell feia, ell i les sucursals que tenia, ho feien en castellà. Mm. Quan realment el Flors i Calcat... l'Escola Sant Jordi...
Sí, això que he treballat a Lluís Durant, no?
Exacte. Sí. Sí, sí. Doncs a 1900 ja ho va fer un català. Per tant, ens imaginem poder fer a Catalunya renovació pedagògica parlant en castellà només? És una pregunta que llanço, eh?
Sí,
per
sí.
tant, tots els mèrits, què va fer també que el fet que el matessin d'aquella manera, que l'afusellessin...
Que l'assassinessin. No es pot dir d'una altra manera.
Òbviament, sí, sí. Esclar, Europa va quedar frapat.
Un impacte,
no?
Sí, sí.
Hi ha estàtues, ho sabeu.
A Brussel·les.
Exacte. Sí. Però, diguem-ne, va ser per aquest horror de mort, no? Sí. Però hi ha moltes més, diguem-ne, el 1914, doncs, l'escola de Bosch de Montjuïc,
Sí que continua existint, no?
Exacte, exacte.
O sigui, per tant, formava part, el que seria la fundació de l'Escola del Mar, forma part d'un llarguíssim patrimoni, sí, una llarguíssima, sí, tendència. Per què es concreta amb això de l'Escola del Mar? Perquè també, aviam, ara potser ho tenim molt, molt per la mà, però el concepte és molt estrany. Anem a plantar una escola enmig de la platja. Això sona estrany, no? Allò,
ara ho sona estrany, però esclar, perquè ara, a més, si es volgués fer, no podríem. Perquè l'Estat és l'amo de la zona costanera, no?
Sí, sí,
ja, clar. Sí, sí.
Vull dir, no podríem. En aquella època tot era molt més fàcil. Però és senzill. El Manuel Enó, com que venia de família humil, era conscient del que acabeu de parlar de la Barceloneta, però també dels carrers estrets de Sants, i d'altres, de Ciutat Vella. Per tant, el que volia, sabent, ell va entrar el 1917, com a assessor, i el distiu del 1917 el van fer director en cap de l'assessoria tècnica, de la Comissió de Cultura. Llavors ell, veient l'èxit de l'escola de Bosch de Montjuïc, va dir, això ho hem de promoure. I ell va fer tot un estudi molt rigorós de les necessitats que tenia la ciutat. Havia establert que un infant no fes més d'un quilòmetre per trobar una escola pública. Un quilòmetre.
Clar, això era una idea que venia de Cerdà, que Ildefons Cerdà, quan dissenya l'Eixample, es planteja que els serveis que ha de tenir cada districte, després això canviarà molt, però els serveis que ha de tenir cada districte, l'hospital, la comissaria, el Correus, l'escola,
doncs els jardins, els espai verd,
doncs, tot estigués a una distància raonable, no sé si deia un quilòmetre o no, però a una distància raonable, sí, que poguessis anar a peu sense que els desplaçaments amb carro o en aquell moment no es plantejava l'automòbil fos de districte a districte, però dins del districte tinguessis els serveis bàsics. Sí. Això és la idea,
La idea, sí, 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 sí. I esclar, en quant a l'educació ho va volia aplicar-ho, esclar, després trobem al cap de poc, per exemple, centrar-nos amb l'Escola del Mar, hi ha la dictadura de Primo de Rivera.
El 23, sí, sí.
El 23, al setembre.
Sí, sí.
Clar. I llavors, ell ja va programar no només la de l'Escola del Mar, sinó la del Parc del Guinardó, que l'any que ve és el centenari, el 1923, que hi va posar una col·laboradora de doña Rosa Sensat, la senyora Dolors Palau, i fins i tot també el de Sant Andreu del Palomar, l'Escola Ignasi Iglesias, amb la Montserrat Roca, un especialista en mètodes Montessori. I llavors, esclar, té sentit, perquè com que aquells infants estaven malnodits, sobretot a les seves cases, que ara diré una altra cosa dels metres quadrats. Vaig estar fa poc fent una presentació a la Biblioteca La Fraternitat i em comentaven, és que no arribava a 40 metres quadrats.
No arribava.
Jo havia estat en una d'aquelles cases i anava a dir, no arribava a 40, i diu, no, 30 i pico.
Sí,
ho sento,
sí.
Que, però dius, sí, sí, sí. Dius, però com pot ser que vinguessin famílies?
Famílies senceres.
Ara, i nombroses.
I més nombroses que no pas ara. També la mortandat era diferent, la gent, diguéssim, tenia més fills, morien més, etc. Però molt sovint, dues i de vegades tres generacions compartien aquests 30 i escaig, gairebé 40, sí, metres quadrats, sí, esclar, les condicions que al segle XVIII potser podien ser del tot positives, al segle XX havien ultrapassat tot el que podia ser.
Sí, i llavors, esclar, et trobaves, i ara vas també encara, són carrers estrets, aquells. Per tant, el sol no entrava perquè hi havia finestres, i si entrava era...
Sí, sí, una ventilació deficient, etcètera, etcètera. Sí, sí.
Bueno, van fer estudis el doctor Seller i també el doctor Enric Mies, que era el metge assessor de la part higiènica, i esclar, van programar tant amb els grups escolars finestrals grans, eh?
Clar. Amb llocs oberts perquè passés força aire.
Amb patis.
Clar.
Que hi haguessin jardins.
Clar, guanya sentit el fet de fer-ho al costat de mar, llavors. Esclar,
això, perquè esclar que tenia...
Ara ens resulta molt estrany, eh? Sí. Però en aquell moment...
No, però fixa't, es pot veure la gent que sigui de fora Barcelona i entri a Barcelona i entri per la part, diguem, venint de Mataró, poc abans de la plaça de les Glòries, hi ha l'escola Cases, hi ha uns finestrals extraordinaris, que és l'Ajuntament de Barcelona.
Bonica, sí.
Si va pel carrer Lleida, allí pujant a Montjuïc i anant cap al Museu Nacional d'Art de Catalunya, o tota la ciutat dels museus que volen fer, doncs allí hi ha l'escola Mossèn Cinto Verdaguer, els finestrals són grandiosos.
Sí.
Per què? Perquè hi havia aquesta voluntat de crear tota una xarxa. A l'escola Barcelona era un model, era una xarxa.
L'antic hotel Casanovas, que està a dalt de tot.
Exacte.
Del carrer Escorialis, ara ho dic de memòria,
darrere
de l'hospital de Sant Pau, també adaptat d'un edifici que era un hotel, el van adaptar amb grans finestrals, etcètera. Sí, el mateix concepte.
Hi havia una política d'aquí, temps després, no sé si és en aquest període, que neix l'IME, que encara continua existint, l'Institut Municipal d'Educació. Per què? Perquè l'Ajuntament de Barcelona, malgrat les coses que sempre la història passada i present, i esperem que no futura, passa, hi havia aquesta consciència de que l'escola havia de funcionar bé, i l'escola a Barcelona Terra era un dels exemples més més pregons, més notoris.
Quan es decideix posar en marxa, no té reticències per part de l'Ajuntament o aconsegueix un cert suport?
Totalment.
Totalment?
Totalment. I, per exemple, va començar a ser cap de l'assessoria tècnica, doncs amb la Lliga, i amb la República va ser d'Esquerra. O sigui, valoraven
la feina tècnica d'aquest senyor. Sí.
Correcte. Per tant, no va tenir cap inconvenient, excepte, i ho dic així perquè em sembla que ho entendrà tothom, perquè abans s'ha fet un comentari de que actualment encara tenim pegues, no?, per la normalització de moltes coses de l'escola al català. Doncs clar, va venir un govern botifler, el del Miguel Primo de Rivera. I el primer que van voler fer, i van fer, és separar a Manuel Lenó. El van deixar mesos en una taula sense donar-li feina. És a dir, tu t'estàs aquí. I després el van expulsar de l'Ajuntament.
Era una dictadura.
Sí.
Que al costat de la dictadura franquista, que va ser criminal i sanguinària, però era també la del general Primo de Rivera, era una dictadura.
Exactament. Sí, exactament. Sí. El que passa és que no es va fer per una sublevació, però va ser un cop d'estat, i per tant ja teníem una dictadura. I és clar, quan ja en l'època del general Berenguer, que se li va dir, entre cometes,
l'Edicte Blatner.
Correcte.
Sí, doncs, ja té gràcia el nom, però... Sí.
De fet, llavors es va arribar a normalitzar bastant, perquè Lenó torna a l'Ajuntament, els edificis que no es van inaugurar durant l'etapa del Primo de Rivera, penseu que que hi ha... el grup escolar Pere Vila al costat de l'Arc de Triomf, el govern del Primo de Rivera hi volia fer una caserna de bombers. Per tant, l'educació no els ha importat mai, les dictadures no els ha importat mai l'educació.
I el concepte també, perquè suposo que fins a aquell moment les escoles, moltes d'elles religioses, bàsicament religioses, el que pretenien, també era la concepció de l'època, no només pel fet de ser religiós, la memorització màxima, l'adoctrinament en determinats aspectes, insisteixo, no només religiosos, sinó que va molt més enllà, tots som fills d'això, aprendre's la taula de multiplicar funciona per aquí, diguéssim, és el mateix concepte. Aquesta mena de plantejaments pedagògics diferents, més encertats o menys, també amb els anys s'ha vist que alguns tampoc eren tan encertats, però això és normal, xocaven radicalment amb el sistema aquest tan decimonònic d'ensenyament, no?
Correcte. Bueno, era aquells... el que manava era el mestre. I si una cosa no funciona,
calla,
bé,
calla,
i si no, doncs orelles de ruc, genollat, cop de la regla, del regle, o doncs te'n vas a una classe dels petits i t'humillo, humiliar. Però jo també vull aprofitar, perquè realment, és clar, les dictadures, diguem-ne, són classistes. les classes benestants són les que menys els hi afecta, eh? I llavors els centres religiosos tenien un avantatge que era com una guarderia. Els portaves pel dematí, dinaven i sortien després a la tarda, d'acord? I llavors l'escola pública això no ho tenia. És quan crees aquests grups escolars que ja està oficialitzat, que hi hagi menjador, beques perquè no puguin tenir, i després, durant la Guerra Civil, de franc, com a mínim mengessin un àpat.
Seguint el projecte dissenyat per Manuel Ainó, l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la construcció d'una escola a la Barceloneta el 17 de maig de 1920. L'arquitecte noucentista Josep Goday va dissenyar un edifici de fusta de dues plantes en forma de U oberta, sostingut sobre columnes de pedra, que fos fàcil de desmuntar i traslladar i que va ser construït entre maig i juliol de 1921. Tant Manuel Ainó com la persona que va proposar com a director, Pere Vergés, tenien molt clar el projecte pedagògic del centre, completament innovador.
Amic Vergés, aquesta escola és un somni fet realitat. Ja n'hi ha prou d'aquests centres que són lloc de molt silenci i molta quietud, que mantenen el noi subjectat a la seva taula, fent-li aprendre coneixements que després queden morts dins del noi, deslligats de tota realitat. Fins ara, l'escola era una mena de segrest de la vida.
Ai, no, disculpeu que insisteixi. Ja us ho he dit manta vegades. Hauríeu de seguir fent de mestre i ser el director d'aquesta escola del mar que heu fundat. És del tot evident.
Deixeu-vos estar. Sou vos la persona indicada per tirar endavant el projecte pedagògic de l'escola nova. Teniu l'empenta i les forces que aquest centre demanarà a cabassos.
El cert és que em va fer molta il·lusió que m'ho proposéssiu. I realment aquest edifici fa molt de goig.
És fantàstic. M'agrada molt que estigui completament obert a la Mediterrània, tan diferent d'aquells hivernacles tancats a l'exterior en què encara alguns estudien. Hem d'estar oberts a tothom, no només als nois, que viuen en pitjors condicions higièniques i sanitàries.
Si em permeteu, faré servir aquestes paraules en el projecte pedagògic que editarem amb motiu de la inauguració. Aquest no és un sanatori on s'apliquen procediments terapèutics per curar malalties, sinó un lloc per a la prevenció i per l'educació física, enfortint i defensant aquells que es troben predisposats a patir certes malalties, ja sigui per herència, ja per constitució, ja per l'ambient on han de viure. I cal que en aquesta empresa col·laborin estretament els metges i el professorat.
Els nens han de fer un màxim de 2 a 3 hores de treball a classe, separades per intervals de jocs i de repòs. Com m'agrada sempre dir, és necessari aprendre les coses per l'acció de fer-les i, sobretot, d'aprendre-les jugant.
Serà un plaer formar ciutadans de ple dret en aquest entorn.
Magnífic, Vergés, magnífic. Us ho vaig preguntar una vegada que passàvem en cotxe per davant del Palau de Belles Arts. I us ho torno a preguntar. Suposo que dedicareu tota la vostra vida a l'escola del mar.
I jo us responc el mateix que us vaig dir aquell dia. Estigueu tranquil, que jo no faré res més.
Això és En Guàrdia.
Doncs estem aquí a l'Enguàrdia amb en Salvador Domènech i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'Escola del Mar de la Barceloneta. Doctor Domènech, acabem de sentir aquesta conversa entre els dos grans impulsors, entre Ainó i el seu deixeble Pere Vergés, sobre com ha de ser aquesta nova escola. No devia trigar gaire en construir-se, perquè si era bàsicament de fusta i amb una base, suposo que devia ser
d'un
pocs mesos, no?
Pocs, del maig... I el juny van acabar, diguem-ne, i el juliol ja s'estrenava per Banys de Mar.
En 2 mesos ja
sí, la tenien. Sí. Van arribar a treballar, això, amb els llibres de l'Ajuntament, doncs, està ben clar, doncs, 200 persones.
Caram!
Sí, van arribar a treballar 200 persones. Per tant, estava pensat perquè, hipotèticament, allò que hi és, doncs, una gran mala mar i això continués molt, es pogués, diguem-ne, desmuntar i portar a un altre lloc. però no va caldre, es va fer doncs, amb aquests fonaments sòlidament. Hi ha anècdotes, com per exemple la dona d'en Josep Goday, que doncs, un dia de mala mar, que estava nerviosa, se'n va anar al port, bueno, se'n va anar cap a la Barceloneta, i ja va veure que de lluny hi era encara, no?
Feia por que hagués volat, no?
Exacte. Per què? Perquè sempre hi ha gent que se n'alegra de les desgràcies. Val?
I en aquest cas, esclar, era una escola polèmica i de naixement.
Clar. I renovadora.
I renovadora.
Llavors, clar, hi havia gent que això s'enfrontava amb el seu sistema.
Exacte.
Clar.
Exacte. Tancava motlles.
Quan es posa en marxa, com es fa la selecció dels estudiants?
Sí.
I quins grups? Eren tots petits? Eren més aviat grandets?
No, anaven de 5-6 anys fins als 14.
Ah, com seria ara una escola preinstitut.
Sí, preinstitut, correcte.
L'educació teòricament obligatòria.
Ah, exacte.
En aquell moment no complia.
Sí, sí, era obligatori fins als 14, sí, era obligatori. Sí, sí. El que passa és que hi havia un 25% d'absentisme, no? Era molt gran el que hi havia. Per això també l'ENO el que volia és crear el que després alguns han dit palaus d'infants. Eren unes joies arquitectòniques per acollir els que ho necessitaven més.
Eren nens, bàsicament, nens i nenes?
Nens i nens. Nens i nenes.
L'escola era mixta.
A veure, el primer any va haver coeducació, però després amb el Primo de Rivera això es va separar. Jo què dius tu, eren escoles laiques, però on hi ha una dictadura hi ha la religió al darrere, almenys aquí a l'estat espanyol. No?
Sí, sí.
I llavors vam fer nens i nenes. Però després, amb la República, antigues alumnes m'han comentat, i això sortirà publicat, amb tot era coeducació, fins i tot quan es canviaven els banyadors. Dius, ostres, saps allò que dius? Amb tota la normalitat, perquè què li busques a uns infants de 12 anys? Tot és natural. Són moltes vegades els grans que hi veiem un rerefons que passarà al sexe, no? Però no hi ha res...
Això no existia. No és que no existís, però en tot cas no tenia el pes que té amb un adult, òbviament, que és una altra cosa totalment diferent.
Correcte. Però durant la República va ser totalment...
Clar, això és bastant significatiu amb respecte a la mentalitat d'aquells professors, perquè, és clar, si la coeducació que ara ho trobem realment inimaginable d'una altra manera, en aquells moments era revolucionari.
Trencador.
Era una escola que volia ser trencadora? La gent la va percebre com una escola que feien coses estranyes?
No, escola innovadores. Coses innovadores. Per tant, era una escola de prestigi que hi va haver també una política de portar el coneixement d'aquesta escola a congressos europeus, no? I no hi havia doncs personalitats pedagògiques o polítiques que vinguessin a Barcelona i no se'ls invités a conèixer l'escola del Mar.
Hi havia orgull per l'escola.
Molt, molt, molt.
Però hem d'entendre que hi havia orgull perquè era excepció.
Sí.
Això també s'ha de tenir en compte.
Clar, la majoria d'escoles continuaven amb el seu tarannà habitual, diguéssim.
La majoria sí, hi havia tot un gruix de mestres molt important que volien canviar les coses, però clar,
les coses no són d'un dia per l'altre.
Moure tota una societat no era fàcil, i més en aquells moments de tanta discussió política, ideològica, social, obrera, en fi, ideològica.
En Ferrier, per exemple, l'any 30, abans de la República, vull dir,
l'any
30, 1930, doncs ve i visita expressament doncs, l'escola del parc de Montjuïc, després va a la del parc del Guinardó...
L'escola del Bosc, vols dir?
L'escola
del Bosc de Montjuïc?
Sí.
El parc de Montjuïc, però és l'escola del Bosc.
Sí, llavors.
També... No, és que...
Sí, no, però...
Són tan orgullosos d'aquestes escoles que millor dir-ho bé, però jo diré, perdó.
Sobrem aquella garrotada amb el regle, eh?
Sí, allò, digue-ho bé.
Però, de fet, ara que estic fent també per l'any que ve, doncs, amb una antiga alumna, doncs, un llibre sobre l'escola del parc del Guinardó, antigues alumnes parlen de l'escola de Bosc. del parc del Guinardó, saps? De l'escola de bors del Guinardó. És a dir, era el mateix que de Montjuïc, el que passa és que estava a la muntanya Pelada,
sí, sí,
no?
Sí.
Però sí, sí, a veure, però no hi ha problema, perquè tot vol dir escoles a l'aire lliure.
Sí, sí, no? A la natura.
A la natura. Quan arriba la República, l'any 31, i la Generalitat, al cap d'uns mesos, perquè aquell procés és una mica complicat, primer gairebé assumeixen la tasca de l'Ajuntament de Barcelona, perquè no tenen altra possibilitat, tampoc, sí, sí. I després ho aniran intentant traslladar. El model pedagògic que marca l'Escola de Mar i les altres, intenten traslladar-lo a la resta de país o continua sent aquests bolets creats per aquest equip d'una companyia?
Sí, a veure, això tenia una voluntat que se n'és, diguem-ne, prodigant. Però sí que hem de parlar d'una feina de ciutat, de Barcelona, perquè és clar, era l'assessoria tècnica de què? De la Comissió de Cultura d'on? De l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, quan es creen les escoles de mar, després, el que l'Eno té molt clar és que n'han de continuar altres, si ho he dit,
sí, sí.
Del Guinardó, del mar, però si no fem aquest que parlaves tu, no? Del Pla Cerdà, si no fem aquesta estructura de ciutat que estigui ben distribuït el servei, sense ells els educatius, clar, doncs va crear aquests palaus d'infants, el Ramon Llull, el Pere Vila, el Milà i Fontanals, el Lluís Vives, Bueno, doncs realment hi havia la voluntat que això servís com a model en un futur. Però bàsicament és
va,
a Barcelona.
Va acabar concretant-se només.
Sí, home.
Només s'ha de pensar en les grans dificultats econòmiques, ja no només polítiques, que són òbvies, de la Generalitat Republicana i que feien que molts plantejaments es basessin més en la bona voluntat, però per muntar escoles, la bona voluntat està molt bé, però si no tens diners...
Hi ha un exemple que és sí, absolut, sí. Que podem aplicar a tota la gent nascuda a la generació dels anys 50-60. Si l'Escola del Mar i altres escoles de l'Ajuntament de Barcelona, que eren model, fent una visita mèdica a tots els nens als anys 50 i 60, mai els nens d'aquella època, amb el qual m'incloc jo, i no sé si algú més d'aquesta sala, ens van fer cap inspecció mèdica, mai. Et feien inspecció mèdica si et posaves malalt, però si no, així, a veure com estàs, això, impensable. Ja no solament a la Catalunya rural, que això era impensable, sinó a la urbana. En fi, els nens, si et poses malalt, sí, però que tots els nens passessin una visita mèdica, això no té... Vaja...
No importava.
És que no hi era.
Per l'administració.
Aquesta idea no hi era.
Seguim amb l'escola de Mar. Què van... els alumnes d'aquella escola, què podien esperar als anys 30 anant allà?
Bueno, quan recullis les opinions, veus que va ser com un regal de la vida. Perquè, esclar, es van trobar en una escola que els acollia, que de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda només feien 3 hores del que diríem de matèria, no? Clar, curricular. La resta era jocs a la sorra, doncs, estones de descans a les hamaques, treball lliure, dibuixar, llegir... Clar, un concepte també innovador que lligaria, tot i que és diferent, doncs amb el Celestín Freinet, que és clar, van aconseguir una república d'infants governada pels infants, allò que abans has anomenat els colors,
sí. Sí.
Blau, verd i blanc. Jo no sé si us faria gràcia que us digués el per què van posar aquests colors, Això no surt lloc, enlloc ho he trobat escrit. Però l'altre dia, parlant amb la directora actual, la Teresa Guillaumes, doncs li vaig comentar i ella també estava d'acord. El blau, doncs, del mar, quan està en bones...
Allà davant, sí.
Allà mateix. I el blau del cel, El blanc de les onades.
És l'escuma.
L'escuma aquella, I dels núvols, quan doncs, no està destapat el cel. I el verd, doncs, quan té aquell reflex del temps, potser de les algues, no? I també no sempre és definit un color, no? I per tant, està escollit tot pensant en la ubicació.
L'Escola del Mar va començar a editar mensualment una revista pròpia anomenada Garbí, en què col·laboraven alumnes, mestres i exalumnes. El primer número va aparèixer el 1933 i se'n van fer 23 números fins al juny del 36. En les redaccions publicades s'hi pot apreciar el bon ús del llenguatge a l'hora d'escriure sensacions i emocions. És el cas de la nena Eugènia Nonell quan es refereix a la ubicació privilegiada de l'escola i de Josepa Domènech amb la mateixa Eugènia Nonell quan expliquen una classe de música.
Des de l'escola veig el mar. De tant veure'l l'he après de sentir-lo i d'estimar-lo. Fa bonic en dies de bona mar, aquells dies en què l'aigua és tan blava i agafa el color del cel. Llavors l'escola és tota calma com la mar. En canvi, aquells dies de tempesta que les ones ens fugen pel carrer i la mar és tota terrosa i coberta de boira, l'escola sembla que també prengui un caire gris. Però sempre els nostres ulls busquen la mar blava. Eugènia Nonell.
Avui és divendres i a la classe l'un a l'altre es diuen:
avui hi ha música!
Quina sort!
Tant que m'agrada! I què ens faran fer avui?
Tots són comentaris. Esperem la tarda amb molta il·lusió. A l'hora de començar la classe, ens posem tots fent sardana, com sempre, però la senyoreta ens diu que avui farem una altra cosa i ens fa seure al voltant de la pissarra. Llavors, ens ha explicat que de la mateixa manera que nosaltres llegim un conte, també hauríem de saber llegir una cançó o un conte escrit amb música. I ens ha explicat els valors dels signes, que és com si diguéssim les lletres de la música. Tots escoltàvem amb gust i això vol dir que ho vàrem aprendre tot seguit. Quan hem acabat la classe, hem marxat pensant que ens faria molta il·lusió saber què volen dir aquelles coses negres que fan tan bonic. Josepa Domènech, Eugènia Nonell.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Salvador Domènech, acabem de sentir aquestes dues redaccions molt ben escrites, amb un català que realment seria un goig trobar-lo avui en dia directament. Aquesta iniciativa de la revista, el fet de convocar exalumnes, etc, etc, dona una sensació de comunitat educativa poc habitual, no?
Sí.
De fet, continua havent-hi escoles en què això s'intenta conrear, però no és el més habitual tampoc avui en dia.
No, correcte. I et trobaves que la revista era un treball de tots, fins i tot dels antics alumnes, que actuaven com a staff per assessorar els alumnes.
Ah, però eren jovenets també, vull dir, sí, que clar, 17, 18, 19 sí. anys, però no...
Sí, sí, exacte, o una mica més, per si
sí, sí,
van
clar,
entrar 22,
sí,
però
clar.
Vull dir que eren joves. I per tant, doncs, allà et trobaves unes redaccions que sortien de l'ànima, com el que hem escoltat. I contes, cròniques, que realment reflectien un funcionament organitzat per ells, que cadascú tenia uns càrrecs. Això que em preguntaves abans, que aportava això amb els alumnes, els hi va aportar que exercint uns càrrecs que després podia ser al cap de 15 dies un altre company, assumir responsabilitats. O sigui, no era una educació per voler fer ciutadans del futur, era fer-los ciutadans
actuals.
Sí, sí. Sí.
A més, en una societat que estava en plena transformació, perquè la república no era només que el concepte de que estaven canviant les coses, sinó la sensació del protagonisme de la gent. Sí. Això és un dels conceptes, perquè per això també va enamorar i va empipar tant la república, no? Les dues coses, encara que va funcionar, ha fet un desastre, eh? Vull dir, són dues coses diferents, però la sensació aquella de que podies aportar coses a la governança del món, o almenys de la teva societat, és un dels grans trets de la república.
És que per això va ser tan odiada.
Sí, 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 les dues coses, tan estimada i tan odiada.
Era llibertat versus autoritat. Sí, sí. Laïcisme versus, no surt l'expressió, laïcisme versus religiositat imposada. Tot, totes les característiques, tot.
A tot això arriba la guerra, i és clar, és evident que la guerra va afectar tot arreu, sens dubte, però també devia afectar molt seriosament el funcionament de l'Escola del Mar. Què és el que va passar?
Bé, doncs, igual que les altres escoles, també públiques, els bombardejos, per exemple, del març del 16, 17 i 18 de març del 37
38
del 37, no? Del 37, no?
És igual.
Les del 38 són els bombardejos aquests tan durs, italians,
sí, que... Si no parlava de l'Escola del Mar, ser el 7 de gener del 38, no. Vaig anteriorment que els del març del 37 ja va ocasionar que moltes famílies es plantegessin anar a zones rurals. Si tenien, doncs...
Sí, a partir del començament, a la primavera del 37 comencen els bombardejos.
Correcte.
I aquí comença un èxode... De vegades d'aviació, de vegades dels vaixells, depèn... Però en tot cas afecta i determinats barris, els barris de prop de mar, de Barcelona...
No, és que la Barcelona era particularment castigada, perquè és el lloc que entraven els vaixells.
Clar, eren els dos indrets, i a més a més, i els avions, quan circulaven, molt sovint descarregaven per allà, sí.
És a dir, ja va haver pares d'escoles a l'aire lliure o grups escolars que van decidir que, esclar, a les zones rurals no hi havia el perill que hi havia aquí.
Sí, sí.
En principi no, oi? Un poble petit, no? Ara, pobles més grans, home, llavors, com Granollers, ja sabem també el que va passar, no?
Sí, sí.
Una desgràcia. Però jo sempre dic que malgrat la guerra, l'espai escolar va continuar sent un espai de normalitat. Cada dia els nanos hi anaven, sonava les sirenes. Bé, en aquell moment, si feia falta, doncs, diguem-ne, es posaven tots en una zona que, diguem-ne, per protegir-se, però normalment el que feien és cantar més fort. Cantaven per dir...
Qui canta el seu mal espanta, no?
Correcte!
Sí, sí. Sí.
Però, ja et dic, les famílies patien si no podien anar els fills i filles a l'escola, perquè se'ls donava esmorzar, com el cas de l'Escola del Mar. Se'ls donava dinar i se'ls donava berenar.
I estaven arrecerats, que també no era una cosa menor en aquell moment.
Correcte. I si feia falta, dispensa, també se'ls donava un mos entre aquestes situacions, per prescripció mèdica. Però, esclar, a casa anaven amb racionament.
A tot això arriba el bombardeig que destruirà l'escola. És un bombardeig buscat per destruir l'escola o és simplement un bombardeig de zones portuàries i a l'escola li toca com li podia haver tocat a qualsevol altre lloc?
Últimament, i s'ha pogut per mapes, que va ser buscat.
O sigui, es va anar a buscar destruir l'escola.
Es va anar a buscar. Això ho he sabut fa unes setmanes amb persones erudites d'allà de la Barceloneta que em van ensenyar doncs, els mapes com l'avió, un avió, va anar rondant aquella zona de Barcelona i després bombardejar. Jo això pensava que era com es feia sovint des de Mallorca,
els avions italians, sí.
Exactament. Però en aquest cas va ser una avioneta
específica.
O sigui, hi ha més gran maldat.
Clar, a més des de l'aire, aquesta forma de U tan particular que tenia l'edifici devia ser molt reconeixible, per tant, i no era un edifici secret. Evidentment que tot pot ser casualitat, però sembla bastant pensat. Doncs quin odi, no?, havia generat l'Escola del Mar.
Odi, odi, clar. Vull dir... Després va venir el que va venir, no? Un desert. Però, esclar, això... volien dir... No van ser el que els italians van dir, sinó que tot això anava...
De molts.
De Madrid, no?
Quan l'Escola del Mar de la Barceloneta va ser destruïda per les bombes italianes, Encarnació Martorell era alumna del grup escolar Ramon Llull. Tenia 14 anys i un gran talent literari. De fet, un conjunt de 117 relats inèdits escrits per ella durant la guerra van acabar sent editats dècades després, l'any 2008, sota el títol Amb ulls de nena. En una redacció del mes de febrer del 38, Encarnació Martorell expressa la commoció que va causar la destrucció de l'edifici de la platja dels Pescadors. En una altra, del mes d'abril, descriu la visita a la nova ubicació de l'Escola del Mar en un palauet de Montjuïc, el Roserà, per ajudar a reconstruir-ne la famosa biblioteca.
Estimats amiguets,
El motiu que em fa escriure aquesta carta és, com us podeu suposar, la desastrosa fi que ha tingut la vostra escola, la meravellosa Escola del Mar. Una de les més grans joies que ha tingut no solament Barcelona ni Espanya, sinó el món sencer dins el seu gènere. No havia tingut el gust de visitar-la, però sí el de sentir-la elevar. He sentit molt la seva destrucció, sobretot per la biblioteca, que diuen tenia tan gran, tan bonica. Quan penso que els esforços de tantes persones i el treball de tant de temps ha sigut destruït en uns instants per unes bombes incendiàries, veig com d'injustos i criminals són els bombardeigs. Comprenc que estareu molt afligits per haver perdut la vostra llar a escola. Més nosaltres, alumnes del grup escolar Ramon Llull, estudiem la manera d'ajudar-vos a reconstruir una nova biblioteca, que encara que no serà com la que heu perdut, doncs en el món no hi ha mai dues coses iguals. Podrà assemblar-s'hi i esborrar-vos quelcom el record de l'altre. Sentint molt l'ocorregut, s'acomiada de vosaltres la vostra amigueta que us compadeix. Aquest matí s'ha realitzat la tan esperada visita a l'Escola del Mar. Més que una visita, ha sigut una petita excursió, ja que aquesta escola es troba a Montjuïc i hem recorregut els voltants de l'edifici. Després d'entregar-los els llibres per la reconstrucció de la seva biblioteca, hem visitat l'escola, acompanyades d'uns alumnes de la mateixa, que ens l'anaven ensenyant. Seguidament hem anat a passejar per aquells passeigs que tan bonics són. Llavors hem esmorzat un xic i finalment, despedint-se del senyor director, senyoretes i alumnes de l'Escola del Mar, hem emprès el retorn. Hem quedat molt contentes d'aquesta excursió i hem quedat també meravellades de l'amabilitat amb què ens han rebut i la gratitud que ens han demostrat.
Això és En Guàrdia.
Doctor Domènech, aquesta redacció ens explica moltes, a part d'estar molt ben escrita, ens explica moltes coses, que és que l'Escola del Mar, malgrat quedar destruïda, no va desaparèixer, ni molt menys.
Correcte.
Va anar a parar a Montjuïc.
Sí, bueno, els tècnics municipals d'aquella època, que hi havia el CEN...
Perdó, va haver-hi morts amb el bombardeig?
No, realment va passar...
És un bombardeig, uns bombardejos que bombardegen, no, i ja està.
És que es va fer, com que va ser focalitzat a l'escola, i va ser l'endemà del Dia de Reis, que llavors no seria dia de Reis, però sí, familiarment...
Dia dels infants.
Setmana dels infants. Setmana dels infants.
Exacte,
però bueno, a casa tothom deia el Dia de Reis, clar. Deixa les sabates aquí i tal. Bé, doncs, com que era l'endemà, l'escola era buida, i a més es va...
Va haver-hi sort, aleshores. Sí.
El que passa és que després hi ha sapigut que es veu que, com passa moltes vegades a les escoles, hi ha un conserge. I el conserge, el senyor Elias, hi era, però... Així que va passar, doncs...
Va tocar el dos i va...
Exacte,
i va
fugint poder, per sí. Cames, no?
Sí, es va salvar.
Sí. I llavors els tècnics, abans d'un mes, al febrer ja hi eren, van anar al Roserà, que és on hi ha actualment el Museu Etnològic, allà a Montjuïc, no? I s'hi van estar 10 anys.
La Barceloneta va quedar gairebé buida de població, això també s'ha de tenir en compte, per això no hi ha víctimes. I si alguns casos que hi ha de víctimes eren saquejadors, que si els trobaven in situ els hi feien...
Els fusellaven.
Els executaven per el gravíssim delicte que cometien. Però la població, excepte les tasques del port i les coses més elementals, gairebé la majoria de gent se n'anava, qui podia, la gran majoria.
Marxava.
Sí.
10 anys s'hi va estar, això vol dir que estem parlant del 48, ja
correcte,
postguerra, eh?
Correcte, i llavors a partir del novembre del 48 ja van buscar aquesta casa que va comprar, que ja, d'origen senyorial, d'estiuets, va comprar l'Ajuntament allà al carrer Gènova, que és on està actualment.
Continua existint, per
l'Escola del Mar. Sí.
Sota el nom d'Escola del Mar?
Exacte.
Encara que no, el mar el veuen de lluny, diguéssim.
El veuen de lluny, però el veuen. Perquè estan ja...
El nom es va conservar, però per l'esperit es va poder conservar a la postguerra?
El funcionament, sí. I et diré el perquè, perquè molta gent li sobta de que aquestes escoles es pogués parlar encara en català. I és així.
S'ha parlat d'any 40... De,
no bueno, escrivia.
42, 44, 48...
Sí,
anys molt durs, aquests. Eh?
Terribles, terribles. Però el fet de que no depenguessin de l'Estat, sinó de l'Ajuntament, escoles municipals, això va tenir com... com un factor de salvació per aquest tema, no?
S'ha de dir que molts funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona, i quan dic molts, són molts, van contribuir poderosament de manera clandestina a la salvació de monuments, amagant-los dels mateixos regidors imposats, a la salvació això d'escoles, a la salvació de documents. Molts funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona es van jugar la pell per preservar la memòria.
Per preservar la normalitat, perquè pensem que era una atrocitat del que estava passant.
Sí. O sigui que de vegades se senten tantes coses contra els funcionaris, evidentment que n'hi ha de tot, com a tot arreu, però que molts van participar en aquesta salvació del futur, no?
I llavors hi havia una complicitat, mestres i alumnat, perquè quan venia inspectors del règim o gent falangista, clar, hi havia la complicitat de que canviem el xip.
I tots parlen en castellà.
Correcte. El fet d'escriure en castellà, sí, ja ho feien, eh?
Sí, clar.
Es parlava en català, però no podia quedar res. Home, per Nadal potser una poesia...
Sí, però
o
no, res seriós, diguéssim.
Correcte, res seriós. No? I, per tant, actualment encara hi ha aquest projecte de colors, fan cròniques...
S'ha mantingut, evidentment renovant-se, com és natural, però...
I posant els mitjans tècnics, no?
Perquè... Sí, una república escolar d'infants en una escola.
Això mateix.
Doctor Salvador Domènech, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia a explicar-nos aquesta història tan magnífica de l'escola del Mar, que per sort té una continuïtat molt clara en els nostres dies. És l'autor, el doctor Domènech, d'aquest llibre, El viatge de l'escola del Mar, Pere Vergés i l'escola nova de la Barceloneta. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me parlar d'aquella època.
Molt contents. Josep Maria Soler i Sabater, el teu coneixement de les escoles de petit era una mica diferent,
és és una escola unitària que érem 59 o 60 nens.
Primer rural, vull dir que...
Des de 3 o 4 anys fins a 14 i algun garassot una mica més i tots allí barrejats i, bueno, però i tenia una cosa que ara s'està reivindicant una mica de les escoles unitàries, és que sempre et fixaves i copiaves els grans.
O sigui que tampoc... Té les seves...
Sí, clar,
com tot, tot s'aprèn, no?
De tot s'aprèn.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Rafkin i Lorena Rodríguez. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Marc Lobato, Dolors Sans i Cristina Serra.